El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernil, ja hi són els habituals dels dijous, el Jordi Piell, el Joan Alzina i també en Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tindrem la baixa del Josep Maria Balcells, que ha de fer d'avi i que avui no podrà venir a acompanyar-nos a aquesta tertúlia i demana disculpes per no poder-se incorporar, que li sabia molt de greu. Avui, desgraciadament, continuem parlant de l'accident aeri. A Sant Cugat hem vist com la llista de víctimes mortals relacionades amb la nostra ciutat ha pujat a 6 amb la pèrdua d'un soci del Júnior Futbol Club, una desaparició que s'ha conegut després que la ciutat s'hagi sumat al record dels difunts en diverses concentracions silencioses que han reunit centenars de persones. És un tema que no tractarem ara en profunditat a la tertúlia, la desaparició d'aquests santcugatencs. La informació que Cugat.cat els ofereix està penjada a internet, però sí que voldria parlar d'una cosa col·lateral o que hem conegut, que jo crec que el Jordi Piella potser ens pot donar informació de com pot anar, que és que els Mossos investigaran 17 perfils de Twitter que han fet befa precisament de la mort de catalans en l'accident. El portaveu dels Mossos d'Esquadra, Xavier Porcuna, ha anunciat que obriran diligències contra 17 usuaris de Twitter que de moment han escrit fins a 24 tuits fent befa dels morts catalans en l'accident aeri d'ahir. Els acusaran d'un delicte d'odi i discriminació. I m'estalviaré citar els tuits perquè són desagradables. I a més, canvies la paraula catalans per qualsevol altra nacionalitat, raça o religió i vaja, són igual de lamentables. Jordi, això pot tirar endavant amb èxit o...
Aviam, si realment es tractés d'un hacker professional que fa les desviacions famoses per robar una compte corrent, que és l'envio a Malàcia, de Malàcia a la Índia, de la Índia a Pakistan, de Pakistan... tal, i és impossible seguir el rastre perquè al final acaba als Estats Units o a Mèxic i de Mèxic aquí i llavors ja t'han robat la compte corrent. Això és un hacker professional, però normalment aquesta gent que escriu que són professionals no fan tonteries com aquestes. Normalment això és un cutre persona que diu que se n'alegra molt de que hi hagi molts catalans i bueno, a partir d'aquí és molt fàcil per la policia, els Mossos d'Esquadra, que estan bastant especialitzats en aquests temes tecnològics, localitzar qui és. I llavors, si ja localitzes qui és, evidentment, tota la justícia pot actuar des de la fiscalia fins... No fa falta gastar-se calés tampoc amb abogats, la fiscalia d'ofici pot actuar sense cap tipus de problemes. I els hi pot caure un paquet gros, eh?
Poden anar a la presó o...
Inclús, sí. Sí, perquè, clar, això és... identificar el terrorisme, depèn del tipus de delicte que tu agafis, però clar, si ja saps que tens presó només per manifestar-se contra els polítics, doncs l'ofensa nacional deu estar, que, no sé, deu estar amb 6 anys o cosa així. No?
Joan Ramon, sí, tu que també ets llicenciat en dret.
No recordo les penes que van en aquest cas amb un tipus de delicte com aquest. El que està clar, i jo sóc el primer defensor de l'humor negre, que això traspassa l'humor negre. O sigui, una cosa és enriure-se'n amb una mica més de mala llet sobre segons quines coses, l'altra cosa és ja no només traspassar la barrera del bon gust, sinó anar directament a això, a cometre un delicte segons el codi penal, no? I és que és, això està tipificat com a odi. O sigui, ja és una cosa que no és que m'estic enrient dels d'aquí o els de més enllà, sinó que ja és un altre perfil. I sí, si això no tenim casos, no fa gaire, d'aquella, em sembla que era diputada del Partit Popular que van assassinar, em sembla que era León, ara no recordo el cas exactament, però que també va haver-hi uns tuits, en aquest cas, doncs, en una línia molt similar, però no sé si eren contra el PP mateix o contra aquesta senyora, que també han estat investigats i tot plegat. I bé, jo penso que això és una cosa que, clar, és relativament nova que passi, perquè tot el món d'internet i de la xarxa, encara que sembla que l'hem tingut sempre, fa 10 anys aquestes coses no passaven. I per tant, doncs, no estem habituats a que la justícia o a que la policia actuï amb unes declaracions com aquest tipus. Sí que estem més habituats, doncs, amb declaracions polítiques, o ara et poso una querella perquè m'has calumniat i tot plegat, això sí que és una cosa que hem vist molt sovint. Però clar, avui en dia amb un telèfon mòbil se te'n va al cap... escrius una tonteria com aquesta i està sent un delicte. Vull dir que no, és molt més fàcil en aquest cas que la cosa transcendeixi que no abans, no? I les converses, o en aquest cas les expressions que tenim a les xarxes, no són privades. Justament, les xarxes socials són públiques i tothom ho veu, i la prova és aquesta, que ho tenim a les mitjans de comunicació i que els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. Vull dir que ho hem de tenir molt en compte i òbviament, quan escrius a... o sigui, si vols fer alguna broma amb segons quins temes, arriba un moment que t'has de frenar. Fins i tot un defensor de l'humor negre com jo, que ja et dic, això ja és passar a taca d'oli, però molt de taca d'oli.
Joan.
Sí, aviam, jo crec que cada dia rebem senyals de que hi ha gent que no estan preparats, no? per viure en el món en el que estem i per fer ús adequat a tots els mitjans que tenim per escampar les nostres opinions, les nostres idees per tot arreu. I aquest cas és un cas molt, molt paradigmàtic, no? Crec que està molt bé que es persegueixi, crec que estaria molt bé que se'm donés molta més publicitat tant el fet de que es persegueixi, que se'n fa, com a què en resulta de la persecució, no? O de la investigació, o del judici, del que hi hagi. Perquè crec que també que hi ha molta gent que fa aquest tipus de coses per imprudència, perquè es pensen, efectivament, que...
Sí, sí, que estan fent una gracieta.
Exacte, una gracieta, no m'enxamparan, quedo amagat, he posat un perfil que és mentida... Jo crec que en pro del bon ús generalitzat d'aquest tipus de mitjans, insisteixo, estaria molt bé donar molt de ressò al fet de que s'hagi trobat el titular del perfil, al fet de que s'hagi portat això a judici, al fet de que s'hagi resolt de forma condemnatòria, doncs perquè tothom sàpiga què en resulta d'això, no?
Ara tenen feina, perquè ahir, per exemple, quan vam saber que hi hauria la final de la Copa del Rei al Camp Nou, entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao, només calia posar Camp Nou i bomba, així sí, al cercador de Twitter, i no un missatge, no? Uns quants dient que, home, estaria bé que aquell dia doncs aprofitessin i gent en donant la cara, en aquest cas, fins i tot sense el presumpte anonimat que després...
Un periodista, em sembla que era d'Alerta Digital, li han caigut un paquet de 60.000 euros de multa, per dir que los catalanes i los vascos que iban a ir, o sigui, ells ja, o sigui, clar, no se sabia, una, ni que seria el Bernabéu, dos, quins catalanes i vascos van al partit, perquè clar
poden ser del PP, no?
I, o sigui, todos los 70.000, todos eran unos cerdos, i si ho repetia unos cerdos, i li ha caigut el paquet, i és més, l'endemà, quan després de la que li hagués caigut el paquet, ho tornava a dir i se'n tornava a confirmar.
Va demanar disculpes als porcs per haver-los
comparat
amb
els catalanes i els vascos. Llavors,
un crac, un tio d'un nivell molt alt.
No, és dir que no ens estimen, en conseqüència, la independència és remediable.
Jo tampoc crec que s'hagi de generalitzar, no penso que tots els que estan a l'altra banda de la franja o de la Sénia siguin així.
Et recomano 13TV totes les nits, és droga molt dura, eh? Allò una nit que no puguis dormir,
està clar que n'hi ha d'aquests. Ara, i és el que diu el Pep, només cal posar el Twitter amb segons quines notícies i ja està clar. Ara, clar, aquí entren en col·lisió dos drets, encara que sigui mentida, que és el de la llibertat d'expressió, i després el que ja puguis arribar a cometre un delicte. I aquesta és la frontera que en aquest cas, tant jutges encara no, policies, fiscalies, han de dirimir per veure si podem investigar o no podem investigar. O sigui, per posar un exemple, diumenge podríem trobar una cosa molt similar amb les eleccions andaluses. Podríem veure bromes de, són les 2 de la tarda, ara algú es lleva per votar. Val? Això és una broma d'humor negre, entre cometes acceptable. T'agradarà més o menys, tindrà més o menys bon gust, però
no,
això és humor negre.
No era veritat?
Veus? D'Andalusia vols dir que no era veritat?
Molt bé, doncs, tot això és humor negre i no passa res.
Ara, ho veig molt light, això.
Sí, ja ho sé, però hi ha gent que això li és ofensiu, i amb raó.
O quan parlen dels catalans com a garrepes.
Correcte,
no?
Clar.
Això és un tòpic.
Clar, podríem arribar-ne a dir humor negre sa i inofensiu, no?
És un tòpic, però podríem fer llistes, eh?
No és veritat, això, eh? No és veritat.
Però a més, ser garrepa potser no és tan dolent, depèn com, no?
Vull dir que estalviador
i garrepa...
Tu en coneixes a un que no ho és.
Nosaltres, jo era assessor d'una empresa que és una multinacional. I aquesta multinacional se li va córrer un any fer una caseta en la Fèria d'Abril de Sevilla. No us pots arribar a imaginar els gorrons que venien allà, que no tenien res, que venien ni amb l'empresa, ni amb ningú, que jo soy amigo de fulani, i portaven amics, i llavors es canviaven els puestos i no pagaven ni Déu. No t'ho pots arribar a imaginar.
Però què vols dir, que tu no ho feies? No anaves a les altres casetes?
Mira, ni siquiera hi vaig anar, o sigui, imagina't.
Però una cosa, el fet que tu a les xarxes socials, per exemple, puguis obrir-te un compte a Twitter sense posar el teu nom ni el teu cognom, agafar
poses,
un...
Poses l'email, eh?
Sí, pots inventar l'email, vull dir, que sí, tampoc... Però... I que tu tinguis aquest teòric anonimat, no? Perquè després et poden rastrejar, un ben investigat, etc i poder-te trobar, no? Però que tu puguis això, donar aquí la pseudocara, no? Amb una imatge qualsevol i tal, i començar a dir coses...
Però que no pots fer-ho amb molts mitjans
al
capítol de comentaris.
Sí, 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 que tu et trobes segons quins mitjans, no tots, perquè hi ha una graduació, hi ha uns que t'obliguen a registrar-te abans i uns altres que no, que tens llibertat absoluta, i n'hi ha uns que han decidit, fins i tot, per exemple, a VilaWeb, no acceptar comentaris, doncs perquè la gestió i el control d'aquesta massa de missatges era tal, i a més, hi ha sempre el percentatge de gent que utilitza això doncs, per fer mal o per difondre informacions falses, que vaja, que ens trobem aquí que les xarxes doncs, o internet en general t'ofereix aquesta possibilitat d'anar llançant escombraria amb certa facilitat, vull dir, i sense donar la cara, perquè si tu dones la cara, això és una altra cosa, perquè ets tu i dius i dic això, no? Però vaja, en aquesta situació en què tu tens aquest teòric anonimat i que els mitjans...
No hauria d'existir...
No, no, per això, eh?
Vull dir, en el segle, que assistem amb la protecció de dades 20, i tota aquesta història... Sí,
en el segle XX la gent feia octavilles, escampava paperets...
Aquí és el que anava a dir.
O feia pintades a les parets. En el segle XXI, doncs...
Les octavilles estan a l'internet.
Exacte. Clar, el tema és que una pintada arriba a la gent que passa pel davant, una octavilla a la gent que la troba i l'agafa, i el tema d'internet arriba a un munt de gent, no? I per tant, doncs,
no, efectivament... No, poc tanta, perquè teòricament és la gent que et segueix o els teus amics, el que passa que, clar, això després...
No, però treu... si poses en el buscador un hashtag o una paraula clau, arribes a tot.
Això és normal perquè, en el fons, és la llibertat d'expressió traslladada en un canal nou, que és internet i les xarxes socials. És com diu ell, això fa 50 anys algú feia amb un paper o pintaves al lavabo del vàter. Ara el lavabo del vàter se li diu Twitter o se li diu Facebook i tothom hi pot escriure.
Hem passat d'una difusió molt limitada a un broadcast.
Amb la diferència, i aquí està el gran què, que és que la pintada del vàter allà queda i ja està. En canvi això, algú t'ho copia, et fa una foto pantalla i llavors ho envia a la policia i t'ho poden rastrejar. La pintada del vàter probablement ningú sabrà que l'has fet. En canvi d'aquestes coses, justament perquè has de registrar-te, encara que sigui un e-mail fals.
És rastrejable, també.
No, suposo, sí. Suposo. Home, a veure, no, i esperem sí, que no hi hagi càmeres.
A les universitats era espectacular, en el lavabo, les pintades de la meva època eren...
No, i encara ho són, i encara ho són. Sí, 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 encara ho són. No, no, segueix havent-hi, aquesta modalitat de llibertat d'expressió.
Hi ha algunes coses molt curioses, algunes xistes... No,
i autèntiques converses a través de... O sigui, discussions molt curioses.
Un efecte com qualsevol altre de l'avorriment del moment.
Ah, exacte.
Ara la gent té smartphones i mira...
I es distreu.
Pot anar en Sant Twitch.
En tot cas, la frontera aquí el que s'ha de veure és el punt en què es passa de l'humor a l'insult, i aquest insult... O aquest odi, com aquest és el cas que comentàvem, ja és que arriba a ser punible.
O sigui... El problema radica en la incultura del jutge sobre aquest tema, per exemple. No? Llavors, és molt fàcil anar al jutjat i que et diguin que has fet aquest... Només dient que és fals, el jutge no té mitjans per controlar això. I els Mossos d'Esquadra s'han d'esmerar a explicar-se com... arribes a determinar que aquest és el que ho ha escrit. És a dir, no, perquè jo aquell dia no hi era a casa. Ah, doncs és el teu ordenador, però ho ha escrit una altra persona. Ja està, ja el jutge comença a navegar sobre la culpabilitat, saps?
No, pot ser que, com deia, com que tot el fenomen d'internet i la xarxa és relativament nou, i més a nivell judicial, és molt probable que això hagin de passar uns anys perquè, d'alguna manera, aquest tipus de delictes s'agilitzin i vaja, si la justícia és lenta amb altres temes, amb això pot ser-ho encara més, perquè justament no estan preparats ni acostumats a tractar casos com aquests.
Però si és veritat que la tecnologia permet rastrejar fins a l'ordinador que ha enviat el missatge, però no la persona.
Clar, la qual cosa estem amb el lío aquest, saps? I sobretot si s'envia des d'un locutori, ja estàs begut oli.
Veurem, doncs, com acaba el cas. Vull dir, però em sembla que tenen feina amb aquests...
Sí, no, amb aquest i...
No, amb qualsevol,
i amb d'altres, sí, lamentablement. Que, clar, quan són casos, i recordo aquest de la diputada del PP, clar, quan són casos... El Barça-Madrid, mira, o el Barça-Atlètic de Bilbao, que no vull dir que sigui menys greu, però com que és una cosa que lamentablement passa cada dos per tres, lamentablement no vull dir el Barça-Bilbao, sinó que els insults... Això queda més impune, però clar, quan és un cas com una tragèdia com aquesta, o com era en aquest cas l'assassinat d'una diputada, llavors en aquell cas s'hi fica més atenció.
Algun comentari més sobre l'accident? Ho deixem de banda. Escoltin, aprofito, ja que ha sortit el tema. Tindrem final de la Copa del Rei al Camp Nou.
Sí,
molt
imparcial.
Bona decisió. Sí, no, jo sempre pensava que les finals havien de ser en camp neutral.
Sí.
Òbviament, es converteix en camp neutral en la mesura en què deixes venir l'afició rival o que tinguin espai.
No oblidis mai que ara ja no és el que era abans, que són uns criteris d'esportius i de dir, bueno, clar, hem de jugar en un camp... Ara només contra els calés. En conseqüència, les propostes que arriben, com que el Madrid es veu que tira molt poder per decidir que no renunciar, crec que és 1 milió d'euros, que és el que li toca, el que fa el camp.
Que lloga, en teoria, la federació.
Sí, lloga, perquè els calés de les entrades se'ls emporta...
Sí, sí, aproximadament la recaptació sol ser 10 milions d'euros. 3 milions van per a la Federació Espanyola de Futbol, un pel que cedeix al camp, 3 milions pel guanyador i 2 milions pel segon. Sí, això és el que va. El Barça possiblement ha renunciat a això, o ho cobrarà, vull dir, no ho sé.
M'imagino que el lloguer del cable de cobrar igual.
Sí, sobretot per aquesta directiva.
Han de pagar més advocats.
Han de pagar més advocats.
Poden tenir moltes coses a pagar, perquè potser fitxar el Neymar en surt per 200 milions entre les multes i tot plegat.
Bueno, ja no t'ho pots arribar a imaginar, el que han pagat d'advocats.
Per això.
I sobretot, el que sí que m'agradaria fer constar, advocats dolents, perquè ho han perdut tot, vull dir, no han guanyat res. I l'estratègia és totalment nefasta.
Però no hi ha casos que són completament impossibles de guanyar?
Estic molt, 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 molt cremat amb el tema del Mundo Deportivo, inclús esport, vull dir, tota la premsa esportiva aquesta, que segueixen el rotllo de la mano negra, del fiscal es va ràpid, tot això són tonteries. Aquí hi ha un delicte, no es tracta... Aviam, hi ha dues coses importants. Primera, la simulació d'un contrato, que això no parla ningú, fins a tot, sinceus que no en parlem ningú, què és? Jo, amb el senyor Neymar i el seu pare, pacto 45 milions d'indemnització si no et contracto el 30 de gener, per dir alguna cosa, i el 30 de gener no et contracto. Pago la indemnització 45 i el 28 de febrer et contracto.
Escolta, tuf, no?
És una simulació clara i dalt per no pagar perquè les indemnitzacions no tributen i l'altre sí. Això és delicte, i s'insta el delicte fiscal. Com funciona, és que a més la manipulació és bestial, com funciona el delicte fiscal? Primera, perquè la pena baixi graus, tens que fer front al pagament del que havia d'haver sigut sense la simulació aquesta.
Que ja s'ha fet.
Que és el que s'ha fet. Però porta una multa de l'1 al 6. O sigui, a part de la regularització, que és el primer que has de fer, el jutge després decidirà multiplicar entre 1 i 6, segons el greu que ho consideri, la multa que té que aplicar. A part de la presó dels que ha comès el delicte, que aquest és el de simulació i de fraude fiscal en conseqüència. És a dir, tot això que ens han vengut la pel·lícula, que és un mama negra, que és el Madrid, que ells han pagat i ja està, no. És que és pagar i reconèixer la culpa. Són dos factors perquè rebaixin les penes. No volem reconèixer la culpa i paguem per rebaixar una mica, però per contra no sabem que hi ha una multa. No ho diem, diem que hi ha una mama negra. Sobre les dates del fiscal, jo al·lucino, perquè jo tinc constància de que el fiscal va fer la presentació abans del partit Barça-Madrid i el jutge, amb molt bon criteri, li va dir, escolta, espera't després del Barça-Madrid perquè, si perd el Barça, ens diran que ha sigut per culpa d'aquesta presentació última, d'això. No, doncs fes-ho després, ho guardem per després. Clar, és que
mai... Després de casa se queixen també, sí.
Clar, llavors ens queixem perquè, clar, la manera... I ells van fent amb una... Bueno, i a més els articles dels diaris, la meitat poden posar-los a la presó, les tonteries que arriben a dir, de mà negra, d'ocultació, de tonteries. Surt el Tebas pel mig, que curiosament sembla el limpiador de la Liga de División, quan ell ha manipulat tota la segona divisió com li ha donat la gana i va fer baixar el Mallorca a dedo, eh? I això m'ho va dir a mi personalment, va dir, si te passes al Canal Plus te bajaré a segunda del Mallorca. I efectivament vam baixar més a la segona. Clar, aquest home ara ens ve d'explicar coses de neteja i de partits comprats amb l'Espanyol i que el Barça té raó, no sé, no, i va dir, no és,
en
ni
tot
ell
cas,
toca
el... ni res. A mi el que em doli a més com a soci és que sembli que, o sigui, tu com el Jordi Casas, que és el que se suposa que va iniciar tota la... Sí. Sembla que sigui culpa seva.
Va demanar això informació, només, el
correcte,
soci.
Correcte, correcte.
Perquè no va anar al jutjat
no
i va presentar la denúncia.
Se li va ningunear.
Sí.
Però, bueno, però vull dir que la, el detonant de tot és un soci que demana informació.
I que no se li dona.
El que em sap greu és que en lloc, i més la, també la premsa esportiva, se suposa que tu ets periodista i
inclús diuen la premsa periodista que s'ha d'expulsar de soci amb aquest home.
Clar, vull dir...
és increïble.
Tu, Jordi, això tu vendries molt pocs diaris, eh?
Sí, jo crec que sí.
No, potser no, em vendria molt pocs, però com a mínim bueno, seria,
vendria, però els
seria coherent.
Els altres lectors, vull dir, no és el que interessa en un Mundo Deportivo.
Però és que a mi el que... O sigui...
Aquí interessa la mà negra, interessa l'odi contra el Barça, interessa... Estan tots contra nosaltres.
Exacte, és com l'època antiga.
En comptes de dir, escolta'm, que s'ha fet malament. Per tant, si s'ha fet malament, hem de fer diverses coses. Una, seguir que la justícia vagi pel seu camí, arreglar-ho en la mesura del possible i, sobretot, exigir responsabilitats a qui ha actuat o bé amb incapacitat professional o amb mala fe. I, per tant, donar una informació transparent al soci i que cadascú
ho decideixi. El fiscal ha tingut clar, el cas del Sandro Rosell, no dic de l'Obertumeu, perquè 2 anys no es dona qualsevol, però avui
tres.
Dia... 2 anys.
2 anys, 2 mesos.
2,3, 2,3.
Però el de 7 anys, quan el, jutge, quan el fiscal diu 7 anys, date... Sí, sí.
T'has mal.
Preso. Date por preso. Mm. 3, et poden acabar 3 segur.
Potser dir, acaba però... coincidint a la cel·la amb el senyor Núñez, no sé.
Sí, sí, igual sí, però crec que el Núñez ja no hi va, eh?
Millor,
però,
bueno, el Polònia, en lloc de fer el gag entre el Gaspar, ai, el Gaspar, el Charlie Reixac i el Johan, podran fer el Rossell i el Núñez a la presó. Però bueno, deixant a part això, el que sap greu és que criticar la directiva per una cosa que penses que ha fet malament, llavors se't cataloga com a mal culer. Sí, quan al contrari, tu el que vols és defensar el club que t'estimes, i ho fas, en aquest cas, en contra d'una directiva que l'està portant pel pedregar.
Però escolta'm, si, jo crec que objectivament, si fem una anàlisi de la directiva actual, podríem fer-ho des del Rossell, però l'actual, el Bartomeu, que és un senyor que no l'ha escollit ningú, que és un senyor que no es caracteritza precisament per la seva habilitat ni comunicativa, ni per el seu tarannà, ni per la
no té un carisma espectacular,
capacitat
no?
De tenir un carisma o un lideratge sobre res. Mires tot el que ha fet, objectivament, dius, escolta'm, doncs res, les properes eleccions, o que no es presenti, o si es presenta, com que no el votarà ningú, doncs tira milles, no? Es fa una enquesta i resulta que el 24% d'aquests superculers que van al camp del Barça diuen que el tornaran a votar. Quan arribes a això, dius, escolta'm, és que jo em reafirmo el que deia la setmana passada de l'error del sufragi universal, però
compte, no?
És que a més... No, és que...
Sí que és un error el sufragi universal.
Gràcies, Jordi, gràcies. La va faltar.
Hi ha gent que no està capacitada per anar a votar.
Aquest és el meu fet. Un error tampoc. Podríem dir que és perfeccionable o que no és el sistema perfecte.
Error, jo això no dic error.
Però clar, diuen un de millor.
No
n'hi ha de millor, no n'hi ha trobat un de millor.
Deixa'm que hi pensi.
No,
presidenta la Belén Esteban i surt presidenta del govern, o que no ho veieu, això que ens pot passar.
No, això encara no ha passat.
I es va passar amb el Zapatero, imagina't, i continua donant tonta... Jo vaig dir aquí que se tenia que expulsar el Zapatero del país.
Del món.
O del món, perquè no sabem on posar-lo.
Sí, va anar per l'espai en Catalunya.
Mira, et continua fent tonteries, perquè clar, com que no, mentalment no està centrat, doncs clar... fa cosetes, no? No sé, anar demanant comissions o coses, no sé.
És el que anava a dir, hi ha que guanyar-se la vida d'una forma o altra.
Però bueno...
Però si després se van a com es diu? No, a Cubes, no. A empreses energètiques, si ho tenen solucionat. Tampoc cal anar fent...
Però és que és limitat aquest noi, no ho sap això encara, ho hauria d'explicar amb aquest noi.
Tot i així...
Aquest li fan els ploms, a més d'un, eh?
No sé jo com de limitat, no he tingut el gust o el disgust de parlar amb el Zapatero. Ara... Havent estat president del govern d'un país com Espanya, una vegada ja no ets president del govern, no crec que t'hagi de ser molt difícil el tema de tenir els ingressos assegurats a final de mes. Fins i tot en un país com Espanya.
Però fins i tot, o sigui, mira el Felipe González, que va defensar a los que van contra el Maduro. Per qui paga aquesta factura?
No el veig, però no el veig jo, el Felipe González, amb molts problemes econòmics.
Sense mica.
Val, doncs el Zapatero... ja et dic, no sé com de justet és, però es veurà sabut muntar bé perquè després de ser president del govern hagi tingut la cosa solucionada.
Una cosa, parlant d'eleccions, podem fer alguna mena de lectura de cara a les properes municipals del que va passar a Andalusia? És a dir, vam tenir la victòria del PSOE, que va mantenir escons, la caiguda del PP, que havia guanyat les anteriors, però ara ha passat a ser segona força, i la irrupció de Podem i de Ciutadans, Podem va treure 15, Ciutadans 9, i la caiguda d'Izquierda Unida, que va passar de ser tercera força a ser-ne cinquena, amb 5 representants al Parlament. A partir d'aquests resultats i del que va passar diumenge, podem pensar que les eleccions que tindrem al maig a Catalunya, tant les municipals i a la resta de comunitats autònomes per als governs autonòmics, poden tenir alguna mena de canvi de rumb després d'aquests resultats? Ho dic perquè, per exemple, el PSOE estava molt content perquè havia guanyat, aleshores Pedro Sánchez va treure pit, Ciutadans ja es veu consolidada com una força, Podem ha entrat al Parlament amb 15, vaja, es pot fer alguna mena de lectura? O...
Jo penso que sí que es pot fer una lectura com a tendència a nivell espanyol, però a nivell català aquestes eleccions jo no crec que tinguin gaire paral·lelisme. Que, per exemple, a Múrcia pugui passar una cosa similar, doncs sí. Ara, que a Catalunya, les a Múrcia o a Extremadura com a comunitats autònomes. A Catalunya ho veig molt diferent, perquè aquí tenim un altre paradigma muntat, estem en una altra guerra, si se'n permet. I, per tant, els factors que jugaven a les eleccions andaluses o que jugaran a les eleccions d'Extremadura no són ni molt menys els que tenim plantejats aquí sobre la taula. Fins i tot sent unes municipals, que repetim que teòricament triem els alcaldes, no?, i les alcaldesses, però clar, aquí tenim tot el tema del procés i pel mig, que això fa que els vots i la manera com la gent pensa a l'hora de votar sigui molt diferent de la que han pensat els andalusos o la que pensaran en el seu moment els murcianos.
Dic perquè és curiós, perquè tots els partits sempre fan una lectura que sempre guanyen, eh?
Home, clar, no, home, ja...
Bueno, a mi em sembla ridícul, això.
Sí, ja, no, vull dir... i és normal que el PSOE estigui content, perquè de la castanya que s'esperaven a quedar-se igual... vaja.
De fet, perdre el PP i...
El PP. Clar, per això que és normal que el PSOE tregui pit.
És brillant que Ciutadans o Ciudadanos o com nassos es digui tregui...
O sigui, quan passes de 0 a 9?
9.
De 0 a 9.
Ja, Andalusia, el català en Andalusia.
Per això.
I jo l'únic que ressaltaria és el de Podemos, no? Que jo crec que s'ha quedat llunyíssim de les expectatives i que tenim molt de mèrit. Tenir 15 diputats, doncs... Es demostra que encara no és una alternativa a res. I si no ho és a Andalusia, jo crec que a Catalunya molt menys. No? Ara, dit això, quan a les municipals, primer punt important, no es presenten a molts llocs, a moltes places, per tant, l'equilibri de forces és
molt
diferent.
Ciutadans ja el teníem, o sigui que no és una sorpresa nostra. Els del PP, jo crec que és cadàver i passen a Ciutadans, per dir d'alguna manera així gràfica. El PSC, otro cadàver, però, i dependrà molt dels alcaldes. Hi haurà alcaldes del PP, ve a ser Badalona, que possiblement
repetiran.
I altres alcaldes, com la de Sant Cugat, que també repetirà. Vull dir, depèn de la personalitat de l'individu. Si l'alcalde és fluix, i realment no coneix el poble i no sé què, doncs per mi aquell potser que ara sí que tindrà un trontoll, però bueno, aquest esquema es pot mirar molt més, diria jo, a Barcelona, per exemple, que és molt més fred. L'alcalde Trias no passa mai pel meu carrer a saludar-me, però en els pobles normalment l'alcalde passa per saludar tothom. Vull dir, no tothom, passa perquè passa a comprar o va a buscar els nens, o encara el Trias quan van amb xòfer i guardaespaldes i que se separi tothom que ara vinc, doncs allà la relació és molt diferent. Vull dir, entenc que allò és un món a part, però el resto de poblacions doncs, vota ben bé l'alcalde.
I en Barcelona, l'altre dia en parlava una persona, diguem, un alt càrrec de l'Ajuntament de Barcelona, i clar, per molt que tu hagis fet bé les coses, en, sigui el que sigui, jo què sé, les obres, promoció econòmica, el que li vulguis dir, a Barcelona, sent una ciutat tan gran, hi ha moltes persones que no votaran en funció del que haurien de ser els municipals, que és el municipi i el com jo vull que estigui a la meva ciutat, sinó en funció dels seus les seves creences o els seus piques amb segons quines coses. I puc posar un exemple: si jo estic aturat, o si la fàbrica de treball ho ha tancat, o si treballo en un hospital, doncs clar, jo puc estar rebotat amb retallades, amb segons quines coses que no tenen res a veure amb la ciutat, i això a l'hora de votar també ho expressaré en el meu vot. I clar, això a les grans ciutats es nota molt.
Molt.
I a Barcelona hi haurà l'efecte de Colau i el guany en Barcelona en Comú, que encara m'he quedat amb el nomantí.
Per què creus que es pot separar tan clarament l'efecte de govern d'un govern autonòmic o nacional del que passa en una ciutat, sobretot com Barcelona? És a dir, les retallades, per exemple, en sanitat, afecten a tots els barcelonins que han d'anar a un hospital.
Sí.
Les retallades en transport afecten a tots els barcelonins que han d'agafar el tren, o han d'agafar rodalies, o han d'agafar un autobús. Retallades en educació afecten a tots els barcelonins que porten els nens a l'escola. És a dir, que ho trobo no tan sols normal, sinó de més legítim votar les municipals en clau més global, per dir, probablement a l'alcalde amb els recursos que té fa una sèrie de coses, però em puc imaginar que pot haver-hi altres alcaldes que amb aquells recursos i amb una capacitat molt alta de negociar, de pressionar, de fer força davant d'un govern aconsegueixi que l'efecte d'aquesta retallada sigui menor. Per tant, és normal que algú digui, escolta, m'agradaria provar una alternativa, aviam si aquest ho fa millor, sense voler dir que el que ha estat ho ha fet malament. No?
Això, Barcelona pot tenir aquest poder, però si tu hi vius a Picamoixons, per posar un exemple, que potser també t'han afectat les retallades, segurament, però, clar, a Picamoixons probablement seràs més conscient que s'està votant l'alcalde o l'alcaldessa de Picamoixons i el carrer que s'ha d'arreglar, la carretera que no funciona.
No, el Manel que tinc un problema que jugo al mus a les 4, vaig a veure allà. Escolta, Manel, quan acabis parlem un moment.
Escolta, veieu un programa que fan a TV3 els dilluns que es diu El Foraster?
Sí, no m'agrada gens, ho sento molt.
Doncs a mi que és un programa... És d'allò que m'agrada veure.
Jo lamento dir que a mi m'agrada molt, eh?
No, a mi m'apassiona, el trobo simpàtic.
El Quim Mas Ferrer em sap molt de greu, però no puc amb ell. El tema de pujar-se dalt d'un teatre i començar-se a fer cachondeo amb els quatre avis del poble em sembla...
Però no era el foco del comentari.
El
foco era que en aquests pobles sempre surt l'alcalde i sempre surt en el seu entorn natural i es contraposa amb la seva relació amb el veïnar, no? I al final
queda claríssim dient...
que és un d'ells, no? I que mira, tu què fas? Doncs jo sóc el que fa de policia i jo sóc el que fa d'alcalde, no? I a més hi ha pobles, el que fa d'alcalde és el que neteja, el que és l'urbano, el que organitza i el que munta la festa.
Millor, això, no podrà viure del sou d'alcalde com estem acostumats a l'àrea metropolitana.
Exacte, bueno, és que si tingués sou, potser
el
pressupost desapareixia.
En molts casos no cobren, no?
Clar, clar. Bé, tot dit això, el programa no m'agrada.
Per cert, com va la porra? La tenim ja pensada?
Jo,
encara queden dies, eh?
Estic, o sigui, la meva porra mental...
Jo tinc clar la Convergència i Unió. El resto és que no ho sé, però més o menys ho puc...
Sí, clar, no ho saps, perquè Convergència 25, i Unió et penses que es menjarà tot.
Has dit 13, Unió. Convergència
i Unió. Mira, té 15. 13. I van junts, sí, això segur. Sí. 15. Abans no s'han cobrat. 15.
Sí, sí.
I bueno, els resto dos per allò de dir... perdonar-los Esquerra Republicana, però 13 i ja està. Vull dir, no, queda clar.
Mentre sumi 25 la porra... Sí. Entra dintre de la legalitat de la porra, sí. Més números...
Ha de ser majoria absoluta.
Sí, serà majoria absoluta.
Jo ja vaig dir que majoria absoluta no serà.
Serà majoria
absoluta. I hauràs de pagar dos almorzars.
Bueno, jo encantat de pagar... Quantes porres dius?
Dos, perquè en farem una de majoria absoluta només i després una altra dels números que tinc.
Això em deia que el de la porra que dilueix
el deute que tinc amb tots.
No, perquè jo aquell dia esmorzaré que se'm donarà per dinar a sopar i berenar ja.
Clar, no, perquè...
Hem de fer una tertúlia d'un dia. No?
Clar.
Sí.
No, aquí tampoc en... Clar, queda la campanya i poden passar moltes coses, però sent un municipi, un principi tranquil com Sant Cugat, crec que totes les cartes estan sobre la taula ja. I més s'havien hagut els canvis
disruptiu. Ja. A mi m'agradaria que no hi hagués majories absolutes. Cada cop tinc més clar que les majories absolutes són un altre dels errors de la democràcia, no? Un error és la...
Sí, però clar, si la gent vota una formació de manera massiva...
Òbviament, això no ho vetaré, no? Però crec que hi hagi la necessitat perentòria de negociar els temes importants amb la resta de forces del consistori és molt positiu.
Et dono la raó, perquè jo els 4 anys que vaig estar a l'Ajuntament vam estar en minoria, i la veritat que vam estar just en majoria, però es van traspassar alguns trànsfugues i tal i qual... a l'últim any, perquè l'Emeric
alguna cosa molt,
de qual, i podia perdre moltes pastilles, però res més. La veritat és que els 3 anys, sí, els 3 anys primers en els quals era minoria, no hi va haver cap problema per governar, res, eh? Vull dir, o sigui, jo inclús crec que és molt millor, aporta molt més idees l'oposició.
Exacte,
és a dir,
jo crec que un dels efectes principals és que quan saps que no manes tu sol, se't desperta un nou sentit que és l'escoltar. Sents el que diuen els altres, ho valores, ho poses en perspectiva i moltes vegades descobreixes
escolten, el que passa que quan tens majoria absoluta pot entrar per una orella i per l'altra.
El que passa que, per exemple, em consta per l'oposició, en aquest cas concret de Sant Cugat, que l'alcaldessa majoria absoluta escolta molt,
sí,
fa molt cas a el que diu l'oposició, cosa que podria passar sense fer-ho, i em costa per membres de l'oposició dir, carai, jo tenia una alcaldessa que jo fas una proposta i t'escolta, i a mi em sembla positiu. Però passa que gent que tingui aquesta capacitat tampoc n'hi ha tanta, és a dir, hem de ser conscients que molts ve a ser Gil en Marbella. Gil i Gil en Marbella tenia majoria absoluta i ara és com Nàpols. No és fiable, no?
Sí, no, no crec que puguem comparar-se amb quatre amb Marbella, per sort.
No, home, no.
Llàstima que ho tingui en platja, que això és una cosa que em sap molt
de... Home, i allà tenia un quart poder, no? Sí, senyors que vesteixen normalment de negre van amb gafes fosques, són molt alts.
Bé, en tot cas, jo penso que la majoria absoluta, donades les circumstàncies i les tendències de vot del país, no passarà a Sant Cugat. Jo a mi no m'equivoco, ha fet moltes vegades.
Tot i que vull repetir d'alcaldessa, això també quedi clar.
Com?
Que a mi m'agradaria que repetís l'alcaldessa.
Ah.
Una cosa no la renyeixo amb l'altra,
és a dir, m'agrada l'alcaldessa que tenim, és un fet que inevitable,
però m'agradaria que no hi hagués una majoria absoluta per poder fer un govern, un mandat una miqueta més.
Home, i periodísticament també és veritat que quan hi ha majories absolutes tot és previsible perquè ja tens el poder per aprovar el que necessites. En canvi, quan no hi ha la majoria absoluta, hi ha d'haver-hi negociacions i pactes,
sempre
hi ha una certa tensió que és agradable periodísticament.
I si tots els altres anessin en contra, clar, o sigui, et blinda, en aquest cas la posició la blinda si el govern té una ocurrència d'aquelles fora de lloc, doncs en aquest cas l'oposició podria frenar.
El tema de pressupostos que era el més difícil perquè tenia majoria reforçada. Es necessitava una majoria reforçada, doncs no sé, per exemple Jordi Casas d'Iniciativa de Catalunya em va ajudar moltíssim.
Tertulià d'aquí?
Estupendo.
Dels dimarts.
Ja li dono records de part meva, però em va ajudar moltíssim. El PP també va ajudar bastant, vull dir, és a dir que aquí, com sempre, els més indefinits i els més torpes al Partit Socialista, claríssim, i així els hi ha anat, per això, hi ha anat caient.
Era, en aquella època,
eren molts,
després d'aquesta època que deus parles tu, va haver-hi unes eleccions que la cosa va anar 8-9 entre Convergència i PSC.
Recordé Menéndez.
És el que anava a dir, tampoc era una...
A posteriori,
però, vam guanyar nosaltres, no?
Va, sí, va, però tan malament no els hi anava en aquell moment.
No els hi anava, bueno, però els 4 anys els vam ventilar, vull dir, Narbona fora, Oriol Nicolau expulsado, el Menéndez fora, en fi, ja tornàvem amb el Sis Castanyer i companyia, vull dir, no...
El que està clar és que ara no trauran 8 diputats, no, 8 no. Regidors del PSC, no crec que els tragui ara mateix.
Possiblement.
Això potser estarem més d'acord.
Veurem. En paral·lel, també
com, veus, al final els números aniran quadrant a la majoria absoluta que dic jo.
I després tenim les eleccions a l'MD de Valldoreix, a la presidència, en aquest cas, que han començat a proliferar tot de candidatures. Tenim la de Si ho actuem, la de Valldoreix decideix, que és la d'Esquerra Republicana, més Iniciativa, més Veïns. Després també tenim la del Partit Popular, la de Ciutadans, la de Gent per Valldoreix. Vaja, que aquí començarà a proliferar tot de...
Que és molt alt el sou del president de l'AMD o què?
Vaja, no, ara no ho sé.
No sé exactament. Ara, viu d'això, ja t'ho dic. No és com l'alcalde que dèiem aquest dels programes del Quim Masferrer. Viu d'això, el president o presidenta de l'AMD de Valldoreix. I què passa? Sent un sistema electoral com és, que és pervers absolutament el de Valldoreix, fa que la gent s'alí... Mm-hmm. Perquè com més...
És elecció directa, és el directe. Que treu més vots, és
per
el president.
Tant, si tu en aquest cas vas sota el paraigua, o més aviat sobre el paraigua d'una sèrie de partits, doncs tens més números perquè acabi sortint president a alcalde, i clar, si tu vas sol, i més, sent una candidatura, jo recordo candidatures les anteriors eleccions, que dius, home, ho vas a tenir molt difícil, perquè són perfils independents, que probablement en un poblet com el de model Quim Masferrer tens alguna opció si et coneix tot el poble, però Valldoreix, tot i tenir 8.000 habitants, clar, una, té Sant Cugat com a municipi de referència i després Barcelona. Vull dir que la gent no coneix els candidats de Valldoreix. Jo he viscut molts anys a Valldoreix i la majoria de valldoreixencs amb prou feina saben qui és el president o presidenta o alcalde o alcaldessa de Valldoreix. Per tant, candidatures de veïnals i de tots són Valldoreix, jo no penso que tinguin moltes opcions a sortir.
No, i després que hi ha la contradicció o la
el sistema part estranya
que no pots ni els vocals que surten a la Junta de Veïns de Valldoreix venen a partir dels vots que han fet els valldoreixencs a les eleccions generals de Sant Cugat, les generals vull dir municipals,
Sí, sí.
O sigui que estan elegint en realitat els regidors de Sant Cugat però al mateix temps els vocals de Valldoreix, sí. I tu potser podries tenir una tria diferenciada que consideressis.
I el que fa és que podria passar un cas, per exemple, que sent d'una candidatura veïnal, jo què sé, posem-li Valldoreix és molt guai, jo em presento per Valldoreix és molt guai, i quedo segon, val, de vots, imaginem que tinc 4.000 vots i l'altre té 4.500, però jo no tinc, jo no em presento a Sant Cugat, ja llavors aquests 4.000 vots han anat a les escombraries perquè jo no puc ni ser vocal de l'MD perquè no m'he presentat a Sant Cugat, cosa que és una, vaja, impensable, i això sí que és un error de en aquest cas de la democràcia, com a mínim a les entitats municipals descentralitzades.
El que passa és que per mi l'error és les pròpies entitats municipals descentralitzades.
A les àrees metropolitanes, sobretot. No? Perquè en un poble perdut del Pirineu...
L'important dels municipis aquests perduts és que s'alien amb els del costat en vez de dividir-se, entens? És a dir, la tendència és aliar-se amb els veïns per donar serveis. Però aquí...
Es tracta justament de donar serveis.
Sí,
i moltes vegades el fet de dividir-te, com dius tu, et permet poder donar un servei millor i més proper que no si tens la seu, entre cometes, a l'altra banda de la muntanya. I posem un cas de seguim amb els pobles de muntanya, eh? Que l'àrea metropolitana, entitats municipals centralitzades com Bellaterra, com Valldoreix, tinguin menys sentit. No et dic que no, i el que potser seria més lògic és que algú tingués, i no sé si es pot dir en antena això, però els tingués ben posats, com per plantejar el tema de decidir finalment...
Estic content perquè tenim oients o oïdors, no sé
què. Oients.
Bueno, hi ha un oient que em diu que no viu d'això el de Valldoreix, donat que és lampista.
Però que sigui lampista no vol dir que no tingui un sou.
No, sí. Però bueno, no viu d'això. És a dir, no, el sou es veu que és bastant limitat, pel que sembla, tampoc m'ha dit el sou.
Bé, ara... Ja ho mirarem.
Això ha volat, eh?
Això vol dir que tenim algun oïdor.
Mai oients, tenim oients.
Mira, estic buscant a la notícia del 2011, ho dic perquè es van fer públics, de fet són públics els sous. Ara és quan l'ordinador em fallarà i estarà cercant la...
M'ha semblat veure 44.000 euros.
Crec sí. Que està la policia amb això dels twitters mirant el teu ordinador.
Mirant, no sé, sí, pot ser. Ara estic...
Que vas contestar algun d'aquests...
No, però a vegades...
Aquests de la bomba al camp.
No, jo sí que a vegades els retuitejo per deixar-los en evidència, personatges d'aquesta calanya, no?, que fan aquests comentaris. No?
La policia.
Que podria ser...
Ara el tema dels salaris, jo estic bastant segur que el president de l'alcalde de Valldoreix té un sou, que no deu ser com el de Sant Cugat, per un tema de mida de la població, i també corroboro que el president de Valldoreix és lampista, sí.
Tampoc
i...
té dedicació exclusiva, és a dir, pel qual el sou tampoc és allò, perquè si no, no podria ser lampista.
Jo estic segur que el sou que té ja el voldria en molts
catalans. Mira, tinc la xifra, notícia del 2011, juliol del 2011, el president de l'EMEDA de Valldoreix cobrarà 44.000 euros anuals.
A mi no m'aniria gens malament.
Serà l'únic càrrec polític de l'entitat amb dedicació exclusiva i cobrarà 43.710 euros anuals.
Per tant,
la resta de vocals valldoreixencs tindran una dedicació parcial i es preveu, o durant aquests 4 anys, es destinaran 140.000 euros per ells. Seran retribucions per les àrees en concret, però vaja.
No està gens malament 44.000 euros a l'any, i això seguint mantenint com manté, si no vaig equivocat, la seva feina de...
Però no he dit que era exclusiu.
Bueno, sí, ja, però l'empresa té una empresa en aquest cas i en aquest cas la pot seguir mantenint. No crec que estigui no hi ha una incompatibilitat amb tenir una empresa i no té per què anar a ell a arreglar el lavabo, sí, pot anar-hi algú de la seva empresa.
Vols dir que la dedicació exclusiva és broma?
No.
Que no cal complir-ho.
No estic dient això.
No m'expliquis històries. No? Si té una empresa de lampisteria amb 50 treballadors, et diré que ja
no té 50 raó. Treballadors.
Si són ell i dos més, doncs et diré, escolta,
no conec el safareig de l'empresa.
Prometo informar-me d'aquí al proper...
No, les xifres són 44.000 euros. En tot cas, sí. Ja ho indagarem amb més detall, perquè hem de marxar, i són gairebé les 10 i és l'hora de placar perquè ha de venir el butlletí. Joan Ramon Armadas, Joan Alzina i també Jordi Piella, moltíssimes gràcies als tres i fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Fins dijous.
Que vagi bé, gràcies. Adéu.